Això és El Ressopó,
el podcast dels més sibarites.
Jordi, aquest platillo d'avui sobretot necessita pa, un bon pa. Aquí sí que no vedeu, eh? Pa per sucar, que m'entens? Té molt sofregit, necessita molt sofregit, eh? Comencem.
Del mercat aquí ja m'he fundit, més d'un MC només per saber omplir el cabàs.
Hola, hola, què tal, sibarites? Un dia més aquí al podcast dels més sibarites, al Ressopó. Què tal, Àxel, com estàs?
Molt bones, Albert, com va? Què tal, com tal? Com ha anat aquests dies?
Bé, una setmaneta més, setmaneta moguda.
Em sona que fa poc has estat en algun lloc així xulo, no? Alguna fireta o alguna
cosa? Sí, ja ho saps, sempre t'ho dic, no em paro de moure i aquesta... Ara recentment hem estat a la Fira Viva, Fira de Vins del Bages, on està amb tots els cellers, saps que represento un celler del Bages, i està amb tots allà presentant una mica els nostres productes.
Pot ser que sigui el celler més petit del món?
Això diem. Falta comprovar-ho, però sí, de moment diem que som el celler més petit del món.
Bueno, avui tenim un convidat, no? Un altre per aquí, d'un restaurant d'aquí Sabadell, molt cèntric.
Molt a prop d'aquí de la ràdio, sí.
Què tal, Ramon? Benvingut.
Molt bones, nois, moltes gràcies per tenir-me aquí al vostre podcast. Encantat, la veritat, quan vaig rebre el missatge de l'Àxel dient-me que si em volia passar, ostres, m'encantaria. O sigui, què més m'agrada a mi que parlar d'hostaleria, del menjar i del que tant ens agrada a tots.
Sí, des del primer moment que va estar molt receptiu i va dir, i tant, d'una, no s'ho va pensar dues vegades.
No va posar cap problema, eh? Al final, directe cap aquí, a més, amb una mica de poc de temps, li vam dir, has de venir tal dia, i ell encantat cap aquí.
Endavant, el que sigui, el que faci falta.
La frase va ser... Tu digue'm el dia i jo ja m'arreglaré com sigui per anar-hi, eh?
Veus que bé. El presentem, és el Ramon Torres, és el propietari, juntament amb els seus pares, ens ho explicarà del Gastrobarbes.
Exacte, correcte, algo similar. Ho deixaríem amb que els meus pares són els propietaris i a poc pues, hem d'intentar jubilar-los i que cada cop tinguin més temps lliure ells i deixar pas, pues, tant a mi com a mi germana, anar encarregant-nos-en del restaurant i anar fent feina.
Entre nosaltres, li estàs fent el llit als teus pares, eh?
Bàsicament.
Sí, eh? Els convides a que marxin.
Una miqueta, però segueixen sent ells, òbviament, la imatge del restaurant, una mica cada cop, amb més temps lliure, deixem-ho així, que és el que els va tocant.
Sí, no, ja s'ho mereixen.
Exacte.
Perquè el restaurant el van muntar els teus pares.
Correcte. Abans havia sigut aquest local, La Tasca, des del 72, un local mític de Sabadell. Tota la gent gran hi ha anat per allà, perquè sempre que em passen per davant, oi, això havia sigut La Tasca, un local molt mític.
Encara t'ho recorden, eh?
Exacte, que dius, ostres, 8 anys han passat ja, eh?
Fa 8 anys que van muntar
el... 8 anys, a l'octubre en faran 8, exacte.
Molt.
I va haver-hi un moment... on nosaltres venim del món de la nit, de les discoteques, de zona hermètica. I quan l'Ajuntament va donar el tancament, per així dir-ho, a les discoteques, ens vam veure en un moment on necessitàvem una altra sortida. O sigui, al meu pare li encantava cuinar i havia portat algun altre restaurant altres vegades, i vam dir, per què no? Saps? Per què no? Hem de fer alguna cosa, perquè no ens podem quedar sense fer absolutament res. I així va sorgir l'oportunitat de quedar-nos amb La Tasca, li vam fer un... canvi d'imatge, el vam deixar una miqueta més bonic, i cap endavant i amb tot, perquè ja no era només portar-ho, ja era el pare a la cuina, el pare fent la carta, el pare fent-ho tot, la mare i els fills, o sigui, jo i ma germana a la sala i ajudant en tot el possible perquè tirés cap endavant, i per sort ens hem trobat amb una acollida impressionant i amb molta feina ara ja encara 8 anys després.
És a dir, el teu pare és el xef, el que porta tot el tema cuina.
Correcte.
Segueixen així a dia d'avui o també l'acompanyes?
No, jo aquí a cuina no toco, jo sóc, en tot cas com tu, jo sóc de sala, deixem l'Àxel a la cuina, nosaltres ens quedarem a fora servint a la gent. I no, això va ser el meu pare qui ho va decidir muntar així, de m'hi fico jo, ell sap cuinar molt bé de tota la vida, però mai havia cuinat com per terceres, o sigui, per gent...
A nivell professional, no?
Exacte, no estem parlant per un sopar de 6 persones. No, hem de fer sopar per 120 persones. Exacte. Llavors, aquí ja el nivell puja i es va trobar amb aquest repte, del qual n'ha sortit molt ben parat, haig de dir.
I el relleu? Perquè la sala està cobert, el lloc de la teva mare. Relleu a la cuina en teniu? És alguna assignatura pendent?
És una miqueta assignatura pendent, haig de dir. Tenim molt bons treballadors que ajuden en tot i que realment podríem fer la feina del meu pare perfectament, perquè són, de veritat, tinc un equip que em sento superafortunat del que tenim a la cuina del Gastrobarbes. Però sí que és veritat que, sobretot si volguéssim fer futurs projectes, com cosetes que tenim al cap, etc., sí que potser ens faltaria una miqueta de relleu més potent.
Perfecte, perfecte.
Cosetes que tenim al cap. S'ha quedat aquí,
ha quedat,
molt en l'aire.
Ha quedat això.
Molt en l'aire.
Jo he escoltat algun rumor, no sé si pots avançar, pots avançar alguna cosa, encara no.
Sí, jo crec que sí que es pot avançar, però sense donar gaire...
Va, dona'ns alguna exclusiva.
No, clar, sí. Pinzelladetes. No cal que sigui res concret.
Després de les festes majors de Sabadell, el nivell gastronòmic a Sabadell pujarà. Sens dubte. No sí. Tinc cap mena de dubte, això.
D'aquí 3-4 mesos?
Correcte.
Però estàs parlant del mateix local del Gastrobarbes?
No
es pot dir res?
No, aquí ja deixarem aquí. Deixarem la intriga i poquet a poquet anirem informant.
Però el Gastrobarbes, tal com el coneixem...
El Gastrobarbes segueix sent Gastrobarbes i seguirà estant-hi per tota la gent que li agrada anar totes les setmanes.
Molt rebé.
Bueno, Albert, podrem continuar anant.
Ah, sí, sí. I algú li han pogut rascar, però em sembla que no massa.
No gaire, no gaire.
O sigui, no m'han donat permís per dir gaire més.
Doncs ja està.
Que no vagi que es agafi. Em van dit que toquem fusta i que no...
Ah, però just està pendents, ja ho sabeu. Després de la festa major, tots pendents. A veure què passa a nivell gastronòmic aquí a Sabadell. De totes maneres, segur que fas molta publicitat i segur que ens assaltarem.
Totalment, totalment.
Jo tinc una pregunta pel Ramon, una mica, anem a obrir el cajón de mierda.
Ui, jo crec que m'imagino per on vas, eh?
Fa uns quants anys vau participar al programa Joc de Cartes.
Ostres, sí, correcte.
Què tal l'experiència abans de res?
Temporada 4, el primer capítol, a més, vam obrir Sabadell contra Terrassa. Uf, aquí hi havia xitxa, hi havia bastanta xitxa.
Ja començàveu forts, eh? O sigui,
Exacte.
És un programa que prometia amb la rivalitat de Sabadell i Terrassa.
Hi havia una premissa bastant potent, haig de dir. Ens ho vam passar molt bé amb el rodatge, haig de dir. Va ser tot molt guai, ens van tractar tot l'equip super, super bé. És probable que hi hagués alguna coseta que ens xirries, potser, però... Haig de dir que, normal, si estàs fent un programa de televisió, llavors és entreteniment, no és 100% professionalitat. Llavors, just ens vam trobar amb aquest canvi de temporada, que de la 1 a la 3 era superprofessional. A mi m'encantava el programa. Haig de dir que ja no el veig tant. Però abans era molt, molt professional. Es centrava molt, doncs, això, en el servei, en el menjar, en com era la cuina, en com era el local, què m'havien posat, com encaixava això. I ho feien superbé. Ens vam trobar amb el Covid, de que ja, per exemple, nosaltres vam fer el programa que hi havia Covid. Era el servei amb mascaretes i no es podia compartir ni res. Llavors, el que era tastar-ho tot de tots ja no es podia fer. Cadascú tenia el seu platet i, clar, si algú s'inventava alguna cosa, no hi havia manera de que algú altre digués...
A corrobar-ho.
Exacte. Llavors, va ser entretingut i va ser divertit, sí... Però és probable que hi hagués una miqueta de tongo, haig de dir jo aquí. La deixo caure, ja que cadascú...
Ja ho ha posat sobre la taula.
Bueno.
Ja ens ha dit, ja ha obert el meló, eh?
Exacte.
Jo sempre he tingut una pregunta. Quan graveu Joc de Cartes, entenc que és un dia que el restaurant està tancat...
Realment nosaltres no vam estar tancats, et comento, perquè van ser, si no m'equivoco jo ara... en dos dies de rodatge tot, o sigui, van ser dos restaurants un dia i dos restaurants l'altre, que potser em confong jo ara i no me'n recordo ben bé del tot, i recordo que et donen com una hora més o menys de la que gravareu, i et diuen que trigareu unes, posa-li, 2 hores. I a nosaltres just, és veritat que et poden dir que just sigui en un servei i llavors has de tancar, però si no recordo malament, a nosaltres ens van dir que seria cap a les 5, i llavors vam dir, de puta mare, no hem de tancar, fem el servei del migdia, tanquem, a persiana tancada, fem el programa i després el servei de la nit quan acaba el joc de cartes.
Ho vau poder combinar.
Exacte, ens ho vam poder combinar molt bé. El que sí que és veritat, que clar, venen amb la furgoneta de joc de cartes, ve tot l'equip, i es va allargar una miqueta. I just va començar el servei, o sigui, anava a començar el servei, òbviament no el vam començar amb tota la gent a dintre, gravant, però clar, estava la gent esperant a fora al carrer i clar, tota la parafernàlia de joc de cartes allà dintre, la gent flipant.
De quina magnitud parlem? Quanta gent podia haver-hi dintre el restaurant, entre tècnics?
A veure, et diria...
No sé, un número
així. Sí, de treballadors, eh? Estem parlant no de la gent que estigui participant al programa, sinó els treballadors externs, de càmera, so i... A més, potser 7-8 persones, si no m'equivoco.
Bueno, encara. M'esperava algú més, eh?
No, després estan tots els tècnics que t'ho produeixen a fora, que estan allà esperant a prenent-se una canyeta.
Ah, vale.
Són els que saben, eh?
Exacte.
Aquests són els bons... Explica'ns una mica la carta del Gastrobarbes. Què ens podem trobar? Amb què disfrutem el Gastrobarbes?
El Gastrobarbes et diria que és una taperia amb un toc una miqueta més gastronòmic. O sigui, no deixen de ser platets que considerem que l'ideal és compartir i que vinguis amb molta gent per poder-te demanar moltes coses i poder tastar de tot, perquè sempre trobaràs alguna cosa que t'agradi més i alguna que t'agradi menys. Llavors, quantes més coses demanis, més probabilitats tens de trobar el teu plat, el que més t'agrada a tu. I jo descriuria així, com això, una taperia amb un puntet una miqueta més selecte, per així dir-ho.
Bueno, de fet, el vostre eslògan és taperia i glops, si no m'equivoco.
Correcte.
O el que teniu escrit allà a
l'entrada. És el que està escrit, però també haig de dir que el que està escrit a l'entrada i a les parets es va escriure al principi de tot, quan era el projecte Gastrobarbes, el primer de tot, en què sí que està pensat d'aquesta manera, però al principi ja obríem i tot fent esmorzars de 9 del matí pràcticament fins a les 3 del matí. O sigui, ja, com t'he explicat abans, veníem de que ens tancaven l'única font de recursos que tenia la meva família i havíem d'estar-hi per tot. O sigui, fes el que fes falta, s'havia d'estar. I llavors, un cop ja vam arrencar i vam veure que els esmorzars no és lo nostre, no ens agrada tant, que pues, berenars no en farem, pues, tanquem també aquí, etc. Vas com acotant el teu horari i a poc a poc pues, es van traient. I una de les coses que vam treure també són les copes, perquè abans sí que és veritat que ens podíem estar fins a les 3 del matí tranquil·lament fent copes, i va ser un moment que dius, no, si jo sóc un restaurant, jo sóc una taperia, jo no haig de fer un gin tònic aquí a ningú, a no ser que se'l demani just després del sopar,
de sopar
i visto.
Com a digestiu.
Exacte.
O sigui, hem anat fent una reducció de jornada, diguéssim.
Totalment. Vam anar veient que era el que ens funcionava a nosaltres i ens vam, pues,
centrant en el servei de restauració i parar de comptar.
Totalment.
Molt bé. Plat estrella, quin diries que és el plat estrella del Gastrobarbes?
Jo tinc molt clar els que més m'agraden. No jo, sé tu, Albert.
Jo, però... jo tenia un molt clar fins aquesta setmana que vaig anar a sopar i un senyor em va dir, demana't això, que no
ostres,
sé si ho has provat,
ostres,
però és el millor.
És que quin
riure. I ara tinc el gran dilema.
És que quin riure, correcte. Jo tinc dos també al cap que són com els preferits de tothom i em va fer molta gràcia perquè quan veu venir tu, Albert, amb la família, que em veu dir, volíem demanar això, però potser no ho demanem perquè no ens donaria per tots quatre. Llavors, estem entre això i això. I els dic, jo, la meva opinió sincera és que us demaneu el primer plat que havíeu pensat, dues racions, perquè és el millor.
Ara ja digues quin plat.
El meló ibèric és una fantasia. I això, vamos, qui l'hagi tastat ho sap perfectament. Oh, quin goig d'entrepanet, de brioix de mantega tostat. Mare meva, és una completa barbaritat.
Em falta tastar-lo, aquest no el conec.
Pues, ho corroboro, eh? Jo són d'aquells entrepanets que són dos mossegades.
Literalment, dos mossegades.
I menys mal que li vam fer cas i efectivament vam donar dues racions del mateix plat i encara així ens vam quedar curts.
A mi els plats que no em fallen mai quan hi vaig és el filet de vedella.
El filet de vaca és l'altre plat.
El filet de vaca és
espectacular. Amb la parmentida de trufa és una fantasia.
I sempre està calent per dins. Sempre. Exacte. Mai arriba fred. Impressionant. Boníssim. I després també la tonyina. Tio, la tonyina que toqueu és molt bona, eh?
Per sort, podem dir que tenim com a proveïdor a Balfagó, que és la millor tonyina del món, pràcticament, i és un gust, la veritat, treballar amb aquest producte, perquè facis el que facis, et queda un plat increïble.
A mi no em falla, eh? Sempre que vaig el demano.
És boníssim, la veritat.
No, jo estic d'acord amb el filet, eh? El filet. A més, té una cosa molt bona, perquè, com m'he dit, és un restaurant que la idea és compartir tots els plats. I el filet, com que te'l porten filetejat, em va passar també aquesta setmana, quan vaig anar, érem dos que el volien molt poc fet i dos que el volien molt fet.
Llavors no hi ha cap problema.
Exacte.
Com va filetejat, les parts més fetes, per la gent que no sap menjar carn, doncs se li passa
delito,
més.
Delito,
Exacte,
delito.
Delito, em sembla molt greu, a més, però no passa res perquè ens els estimem igual.
Bueno, igual, això era igual. No faltaria veure-ho, eh?
Però, llavors passa per cuina, es passa una miqueta més la zona que volem i tot el que més que segueixi tal qual cruet com ha de ser per dintre.
Molt bé, llavors ja has fet un top 3, eh?
Jo sí, et diria alguna cosa així.
Els tenim clars.
El meló ibèric, el filet de vaca, les peces de tonyina són brutals, també. I haig de dir, mira, va, no, haig de trencar aquí una lança, com se'n diu. Els peus de porc és un plat que quasi mai n'en surt, perquè entenc perfectament que la textura dels peus de porc o el trobar-me ossos i tot això no m'agrada. Jo, personalment, no em demano peus de porc a cap lloc, però... els del Gastrobarbes són un altre nivell. No són com els imaginem, no van amb os, ja són desusats, i la textura no t'has de preocupar perquè siguis gelatinós, ja que va tot en un motlle barrejat amb foie i poma, i llavors va passar per la planxa en una làmina molt fina. Llavors queda un cruixent de peu de porc amb poma i foie, amb una miqueta de textura, sí, de més tendre entre el mig, però queda espectacular. O sigui, tota la gent que els agraden els peus de porc i els tasten, ho flipen. I és una pena que la gent no s'atreveixi més a demanar-los, haig de dir, perquè a mi em semblen una barbaritat.
Un dia d'aquests has de tornar a sopar, que m'estan faltant molts plats.
Hem de tornar-hi, perquè sí. Els peus de porc també em falten i no els tenia referenciats.
Però sí, jo recomano a tot aquell que s'animi, que els tasti i que després doni el feedback de què li ha semblat i si n'havia menjat uns altres així.
Molt bé.
Jo vaig a ficar una miqueta de...
Espera, l'Albert.
Sempre hi ha algú. De merdeta aquí.
Endavant,
jo et faré una crítica al gastrobarbes.
Sisplau, sempre són benvingudes i són constructives.
Ja saps que jo sempre miro cap al meu sector, cap al món del vi.
El vinet.
A mi em faltaria alguna referència a la vostra carta de vins. A vegades he pensat que la trobo no justa, però sí que em falta algun puntet més.
Pot ser totalment. Com t'he dit, del sector que venim i tal, és el món de la cuina i poc de la sala. Realment no havíem tocat mai el sector de l'enologia. Sí, no...
Completament.
Llavors...
Fes-li alguna...
Ah, no, sempre benvinguts, eh? Tots els consells i totes les...
Ha d'escoltar el ressupor, que sempre dic un vinet al final, així va agafant.
Fantàstic,
veus? Va agafant idees.
Agafes la idea de l'últim vi i ja està.
Totalment. Tot el que sigui... jo crec que tot el que sigui una crítica constructiva on pot ajudar l'experiència dels futurs clients serà més que benvinguda. Hi ha molta gent que s'espanta quan ha d'escoltar una crítica o ha de donar-la inclús, i crec que és algo totalment necessari. O sigui, per la millora constant hem de ser crítics amb nosaltres mateixos.
Perfecte. Tema de reserves. Com ho teniu? Ho teniu sempre ple? S'ha de reservar sempre?
Caps de setmana, i sobretot amb el bon temps que s'està venint i tal, caps de setmana, reserveu, perquè si no després...
En quant de temps?
No cal moltíssim temps. En 2 dies d'antelació vas bé. Vas bé, no cal allò que et dius una setmana, no cal. Però, si... Ai, estava passejant i volia venir a sopar. Si és cap de setmana...
O tens
una xiripa de que se m'ha anul·lat una taula, o que una taula ha menjat en 20 minuts que no m'ho esperava i just tinc temps de sobres, o està molt complicat. O sigui, sigueu precavits, que no costa res fer una trucada.
No costa res.
Això sempre ho dic.
Cada vegada més necessari.
És que és veritat. Vull dir... I a més, per l'organització del propi personal, quan estàs treballant, és molt més
completament,
còmode.
Exactament.
I serà millor pel servei pel propi client, també, i perquè serà molt més còmode i molt més tranquil tot.
Bueno, deixant una miqueta davant del gastrobarbes, i ara t'anava a preguntar, no sé si t'has enterat de la llista aquesta dels 50 Best, dels millors 50 restaurants del món.
Oi tant, ha sigut fa poc, si no m'equivoco. Quin pòdium, tenim. Quin gust.
Sí, dona veure que... Home, dona molt de gust...
Veure que la gastronomia espanyola està a aquest nivell.
Està dalt de tot, perquè al final, bueno, destacant, evidentment, escombrant cap a casa, que el primer
és català...
A nivell espanyol, del top 5 en som 3.
Correcte. El primer, el segon i el quart, si no m'equivoco jo ara.
Correcte, sí. Bueno, el David Muñoz no cal que el comentem, ja...
Brutal, com sempre, allà es manté.
Fa anys que és el millor cuiner del món. El número 4, Asador Echevarri, que jo és dels jocs, he de dir, que més he disfrutat de la meva vida.
Jo no hi he anat encara, el tinc pendent.
El tenim pendent. Pues... Ramon, anem tu i jo.
Fantàstic.
Vinga, va.
Et vaig dir, tu digue'm el dia, que jo ja m'apanyo. Doncs
pues jo hi vaig anar fa relativament poc i és dels jocs que més he disfrutat a la meva vida, eh?
Que guai.
Sí. I, bueno, i el disfrutar número 1, eh?
Aquest jo hi vaig anar fa relativament poc i haig de dir que s'ho mereix, però...
Aquí m'ha estat 2-3, no? Tu també, Albert.
Sí. Jo t'he de dir que a nivell d'experiència el disfrutar... A nivell experiència gastronòmica, sí, és de les experiències més grans que he viscut mai, però no repetiria.
Jo t'haig de dir alguna cosa semblant, perquè a més crec que tampoc han variat gaires plats, ho desconec, però crec que no. I vaig anar fa cosa d'uns 4 o 5 anys, i és cert que és el que has dit, Albert. Vull dir, pots menjar, t'impressiones amb tot el que et porten, moltes elaboracions dins d'un mateix plat, potser hi ha 20 i pico elaboracions en un mateix plat, això és impressionant. Què passa? Que després... són coses molt difícils de tornar a trobar, però igualment repetir-les potser es fa raro.
Totalment d'acord. Estem pensant que són menús supercomplexes que, com tu has dit, tenen una borrada d'elaboracions. Llavors, l'experiència gastronòmica és brutal la primera vegada perquè, clar, et sorprenen coses que no et pensaves ni que fossin possibles o que et pensaves que seria una cosa i realment és una altra totalment diferent. Però sí que és cert que repetir-les, sobretot aquest tipus d'experiència amb el preu que porten i tot, o sigui, tota la càrrega que és anar a un restaurant d'aquest tipus, hi ha ben pocs, jo et diria, que se'n salvessin de que podries anar una i altra vegada que realment o canvien moltíssim la carta cada molt poc temps, com per exemple sóc conscient de que els Roca fan una borrada de menjar de temporada i canvien quasi el 100% del menú, i llavors aquí és una dificultat per ells que ha de ser impressionant. O sigui, estem parlant que són menús de més de 20 plats, canviar-los tots i que tots estiguin al nivell ha de ser una borrada difícil.
No, has de tenir un equip de, no sé si dir-li M.S.D., Axel, tu ajuda'm, no sé com...
D.M.S.D., però un altre nivell.
Espectacular, eh?
Totalment.
Al final, mantenir sempre el nivell canviant cada temporada els plats és una bogeria.
Hem de pensar que els restaurants normalment amb estrella en aquest nivell no són ni rentables.
No, totalment.
Això ho
tenen tot dit.
Això és algo que la gent desconeix, però un restaurant amb 3 estrelles, el 99% no és rentable.
Si jo ho he viscut des de dintre i sempre he dit, al final el restaurant d'estrella Michelin mai és rentable.
No, és cert. O sigui, a no ser que sigui algú que ho tingui molt, molt ben mesurat, o inclús, per exemple, si no m'equivoco, Jovany utilitza molt producte propi, o sigui, que té ell mateix els seus camps, etc.
Dono fe d'això.
Exacte. I llavors, d'aquí sí que hi pots jugar una miqueta amb el preu del producte i de més. I clar, òbviament, si ets, per exemple, el Nando Jovany, no és només el restaurant. Té una borrada de caterings, té tots els productes que comparteix amb Ametller, té molts, molts, molts altres sectors on pot anar traient i aplicar aquests diners que treu en el seu restaurant. Però els que són 100% restaurant 3 estrelles Michelin, ja ben poc que se'n lliuri de ser aquí un pozo sin fondo de diners.
Però al final... Correcte. Tots els cuiners de 3 estrelles Michelin, 2 estrelles, sempre tenen quasi una conferència aquí, quasi una conferència allà, que és el que et dona el restaurant.
Al final...
Però el restaurant com a tal, jo desconec si hi ha algun, evidentment, no vull ficar amb el foc.
Molt
si
probablement,
algun,
sí.
Que algun segur que sigui rentable, però pocs.
Normalment van recolzats o per hotels o per altres restaurants. Correcte. Que és el que li dona el suport econòmic per mantenir-lo.
Totalment. Sense anar més lluny, l'Albert Adrià, si no m'equivoco, quina putada va ser durant el Covid. Clar, tu pots ser el teu cuiner i tenir dels teus projectes i voler aguantar una mala temporada, per així dir-ho, però si no depèn de tu i depèn d'un inversor extern, aquest inversor extern potser li importa ben poc el que tu vulguis aguantar. I l'Albert Arias es va trobar amb això, de cop li van tancar el tíquets i diversos projectes més i es va quedar només amb el que era 100% seu, que era l'Enigma. I en 2 mesos t'has vist que t'has quedat amb, vamos,
sí.
Una mà darrere i una altra al davant.
Això va ser una situació complicada, la veritat.
Molt
bueno,
bé.
Em sap greu, però crec que estem arribant ja cap als últims minuts, no, del
ja
podcast.
Ja m'estan fent fora.
No, mai, mai. Però ens guardem perquè puguis tornar ara, de cara al setembre, quan desvelis el secret que ens has deixat aquí sobre la taula.
100%.
Hauràs de tornar a explicar-nos el què i el com i on hem d'anar.
Pues Festa Major Sabadell.
Exacte.
Tornem després a tenir el Ramon.
De totes maneres, no marxis, que ara l'Axel ens farà una recepta i jo explicaré un vinet, a veure què n'opines. Et demanarem opinió després, a veure si has pres nota.
Fantàstic.
Axel, què ens prepares avui? Què ens portes?
Recepta molt senzilleta, com sempre, que es pugui fer a casa, però aquí anem amb un producte una miqueta més top de lo normal, vale? Anem amb tonyina, com aquesta que tu treballes, pues la que cadascú pugui assumir, però si ho fes Balfagó, vamos, de luxe.
A veure si la podem fer, doncs, al Gastrobarbes, va.
Mira, agafem una tonyina, la part del llum de la tonyina és la més còmoda perquè és la més magra, no té fibres, és molt còmoda per menjar-la crua. Es tallen a uns daus d'uns 2 o 3 centímetres en cubos i les deixem marinar en una barreja de 100 grams de salsa de soja per 10 de gingebre ratllat o talladet molt pinet amb el ganivet. Ho deixem marinar durant mitja horeta i després ho escorrim. Una vegada el tenim escorregut, el col·loquem en un plat i amb una maionesa que hem fet prèviament, una maionesa convencional amb ou i oli d'oliva. Amb això sí que podem tirar unes gotetes de llima o algun cítric. Jo no sóc gaire partidari d'això, però bueno, amb aquesta elaboració sí que queda molt bé. Llavors no hi hauria cap problema, ja que el gingebre també és àcid. Està molt bé, no passa res si li tirem i volem assegurar el tiro de que no es talli la maionesa. I col·locarem també una miqueta de sirratxa,
Una això... mica de què?
Sí, ratxa.
Què és això? A veure, parla'm en català, deixa't d'històries.
És una salsa a base de hispicans, vale? Per fer-ho ràpid.
Te'n recordes del melós ibèric, del que tant t'ha agradat?
Perfectament.
Porta sriracha.
Porta sriracha.
A veure, ja està, veus? El Ramon m'ho explica en català. Heu d'anar al gastrobarbes a descobrir el que és la sriracha.
I aquesta barreja també del mateix, la maionesa amb aquesta sriracha, posem uns puntets per sobre de la tonyina que hem marinat i ja està. Vull dir, tenim un plat senzillet, amb un bon producte no fa falta donar-li més voltes a la cosa i és que és molt fàcil. Vull dir, triomfareu, sorprendreu a qualsevol persona.
Consell per emplatar.
Consell per emplatar. Quatre daus, posem en una màniga pastissera o en un biberon, que li diem als cuiners, en un potet de plàstic i fem puntets per sobre com si tingués puntets posats per sobre, ja està, sal mal d'on i oli d'oliva.
Uf, que bo,
que fàcil, bo.
I és més fàcil impossible
d'aquests plats que segur que quedes bé si tens convidats a casa.
Bueno, Albert, i tu has preparat algun vinet, no, per avui?
Sí, home, jo saps que sempre m'agrada acabar el programa, però avui escombro cap a casa. Avui porto un vi del celler que represento, porto un vi de les Acàcies, celler del Pla de Bages, i porto l'opositor negre. Per què porto aquest vi? Al final és un 100% de picapoll negre, que al final, no sé si ho sabeu o coneixeu, el Bages és conegut pel picapoll blanc. I picapoll negre n'hi ha molt poc. De fet, de monovarietats de picapoll negre, tot Catalunya només n'hi ha 3, vale? I dos són del Bages. És un vi molt refrescant, però que enganya molt. És d'aquests que jo dic que són molt comodins. Per què? Perquè en nas notes molt afruitades, fruita més dolça, mores, fruita vermella... però en boca no, en boca sí que tenim la sensació més tànica i és un vi molt llarg d'aquests que t'empasses, passen 1 o 2 minuts i segueixes notant el gust. Per tant, ens va molt bé, tant si el volem fer d'aperitiu com a vi més fresc o si volem que ens aguanti algun plat. En el cas de la tonyina ens aniria molt bé. Al final, aquesta untuositat de la maionesa ens aniria molt bé per suportar-la.
Molt bé, bueno.
Prenc nota.
Ja tens un vi per la carta, Ramon.
Tinc plat i vi. Quina fantasia.
Has vist? Ja està, ja ho tenim tot. Molt bé, doncs ho deixem aquí. Moltes gràcies per escoltar-nos. Axel, gràcies per venir.
Bueno, doncs res, gràcies al Ramon. Tu i jo aquí som sempre.
Sempre hi som aquí, el Ramon.
Moltíssimes gràcies per haver-me acollit. La veritat, se m'ha fet molt amè. Això és fantàstic, parlar de les coses que t'agraden. I
era la primera vegada que feia ràdio?
100%, la primera vegada.
Molt dinàmic, eh?
Sí, sí, jo l'he vist superbé.
Jo crec que quan són coses que t'agraden parlar, uf,
es fa fàcil. Posa'm
una cerveseta, que aquí ens hi tirem una estona, eh?
Bueno, de fet, jo t'ho vaig dir l'altre dia. Em vaig dir, però això com anirà? I jo vaig dir, va, això és com si estiguéssim els tres fent una cervesa.
Fantàstic.
En una terrassa, però davant de la carxofa. Molt bé, i gràcies també al Toni González, el nostre tècnic, que sempre el tenim aquí a la part de darrere ajudant-nos a que això tiri endavant.
Bueno, va, que vagi molt bé. Adéu.
Adéu, fins una altra.
Moltes gràcies. Esmolant el ganivet.